clar, qui més, qui menys ha estat a un altre país, sovint aprofitem doncs, les vacances per conèixer altres cultures, altres maneres de fer, altres gastronomies que ens sorprenen poc, perquè la veritat és que la globalització ja ens les ha mostrat abans. Però, clar, ens preguntem fins a quin punt coneixem aquell país, quant temps hauríem de viure-hi, no?, per saber com és en realitat. Avui, al matí a Ràdio Estel, ens visita el Xesco Reverter, periodista i autor d'Estats Units, del País de les Contradiccions, cròniques d'una era turbulenta. Com estàs, Xesco?
Molt bé, content d'estar aquí, bon dia.
Benvingut a casa, eh?
Moltes gràcies.
Com ha estat aquesta tornada, aquest aterratge?
Encara estem aterrant, jo crec.
Encara, no?
Estàs per una banda content, perquè bueno, tornes a casa, tornes amb la teva gent, no? Barcelona és una ciutat fantàstica, el país també... però allà també t'ho has passat molt bé, deixes amics, deixes una feina que t'agrada molt i una experiència que es podria haver allargat molt temps perquè realment professionalment és apassionant i el país també. Però bé, però una sèrie de circumstàncies havien de tornar i de moment, bé, o sigui, no plorem cada dia, ens enyorem, però no plorem.
Ara en parlarem del que més enyores, del que més t'ha atrapat, d'aquests 5 anys, no?, de corresponsalia als Estats Units, però de fet tu portaves, si no m'equivoco, 18 anys treballant la informació internacional des dels estudis de Sant Joan d'Espí. Clar, ara començàvem amb aquesta pregunta. Quant de temps creus que ha de passar, no?, per tenir aquella sensació d'haver traspassat una mica la superfície i dir, va, ara coneixo el país 100%, i si existeix aquest moment, tractant-se dels Estats Units, eh?
Depèn de cada persona. Mira, jo t'ho puc dir com a corresponsal, hi ha com una espècie de moto entre corresponsals que diu, el primer any que arribes a un lloc no t'enteres de res, encara que hagis llegit molt, el segon comences a entendre per on van les coses, el tercer et sents amb confiança com per... parlar una mica amb autoritat, el quart ja va surfejant perquè ja t'ho coneixes molt, i el cinquè ja comença a marxar perquè comences a tenir molta mania al país on t'han destinat i els veus tots els efectes i deixes de ser més objectiu. No sé si et serveix aquesta referència, però bueno, jo crec que uns 5 anys tens una bona comprensió del país on has anat a parar.
I en el cas dels Estats Units ha estat així, vull dir...
Sí, jo crec, no t'ho sé dir, però a veure... Jo crec que després de 5 anys sí que realment acabes tenint un coneixement, sobretot si has tingut l'oportunitat de viatjar una mica pel país, com per sort jo he pogut fer, i tens l'oportunitat de conèixer gent i de parlar, no?, amb caràcters molt diversos, jo crec que sí que acabes tenint una espècie de retrat més o menys acurat del que és aquest país.
Quantes capes de profunditat té els Estats Units?
Moltes, moltes. I això també és una de les coses que m'ha sorprès, perquè jo crec que no, jo també, però si... abans d'anar-hi, tenim com una visió dels Estats Units que és un país potser una mica simplista, una mica naïf, que és tot molt igual, sí. És un país molt jove i per tant no té aquestes capes i realment quan hi arribes i t'hi vas aprofundint t'adones que té moltes capes, molts grisos, molts matisos i això també és molt enriquidor, perquè és allò que com més saps, menys saps, però més has de saber. I et trobes una mica amb aquesta disjuntiva de que tu vas informant i vas aprofundint amb les coses i t'adones que realment amb una frase no pots despatxar segons quina idea perquè, ei, però és que això també té aquest color, també aquest color. I part de l'encant del nostre ofici és descobrir tota aquesta gamma de grisos i de colors.
Clar, Xesco, déu-n'hi-do, perquè la de pistes que ens dona el títol del llibre, no?, les contradiccions que estan molt i molt presents, el títol, de fet, del que expliques des del principi, el pròleg també d'Antoni Bassas, que també havia estat corresponsal als Estats Units, sí, és complicada la pregunta, eh? Si haguessis de descriure el país, les contradiccions estarien entre el més característic, però què més diries?
Del país... A veure, és òbviament això que dius tu, un país contradictori. Després jo també crec que als Estats Units... és que arran de les contradiccions et permet parlar de moltes coses. Per exemple, coses que em sorprenien a mi. Els republicans, els conservadors dels Estats Units, el Donald Trump era una persona que vilipendiava molt la premsa, sí? I que la premsa era l'enemic del poble. Resulta que quan anaves a fer reportatges sobre el terreny eren molt més afables i molt més simpàtics els republicans que els demòcrates. per tant, a vegades això, els estereotips que teníem, segons qui, pensàvem allò en un redneck, en aquests no, sorenys nord-americans molt durs, doncs resulta que són, la majoria d'ells són la mar d'agradables, almenys amb un estranger com jo, potser després amb altres circumstàncies no ho són. Per tant, et xoca una mica això. M'ha sorprès també molt als Estats Units. Jo crec que és un país, malgrat tots els problemes que té, amb moltes oportunitats. Realment tu tens la sensació que vas, que vius allà, treballes allà, i és un país on tu pots arribar, si tens la sort de tenir un visat, que és molt difícil de treball, i pots prosperar. Això sí, és de pencar molt, i per tant pot prosperar tant, ara m'invento, doncs l'enginyer indi que ve de la Índia i que és un crac de les matemàtiques i allà pot tenir segur doncs una feina amb una tecnològica, com també el latino que ve de Hondures o El Salvador amb una mala ànima al darrere i que encara que sigui legal molt temps, molts anys de la seva vida, treballant, doncs podrà fer obrir el seu negoci i els seus fills segurament tindran un futur molt millor que el seu. I això realment és un país que jo crec que amb això ens dona una mica d'exemple o de lliçons, perquè jo trobo que aquí estem molt més apalancats, no? Tot és bastant més previsible, més establert, és més difícil segons com pots prosperar, però no tens aquesta sensació de jo tinc aquest somni, el puc realitzar. Sí. I allà en part, i amb molts matisos també, és possible aconseguir-ho.
Per tant, no va canviar gaire, potser, la idea que tenies, no?, de punt de partida d'anar cap allà, del somni americà, no?, abans i després.
Sí, va canviar amb matisos i amb riquesa, segurament, no?, però, a veure, és com qualsevol país, en tot tòpic hi ha un punt de realitat. La gràcia és anar més enllà del tòpic i veure aquests matisos.
Quantes vegades, Xesco, vas haver de fregar els ulls i dir, mare meva, això no m'ho crec, està passant?
Sí, moltes vegades. És que tant amb notícies grans com després amb circumstàncies doncs, més particulars i més petites. La insurrecció al Capitoli segurament s'emporta la palma, no? Perquè
està aquell dia de Reis, no?
Exacte, un dia de Reis.
És que
arribar al Capitoli corrents i veure que estava pres per una turba de trampistes que es pensaven que defensava la democràcia quan el que estaven fent és destruir-la, això sens dubte és el dia que em vaig fregar més els ulls. Després, que sé, també amb tot el tema del George Floyd, de les protestes, recordareu que van haver una rebel·lió brutal, una revolta a grans ciutats del país, i veure Washington presa per la policia, amb comerços acasats, amb exèrcit al carrer, però en canvi amb una joventut determinada a lluitar i intentar canviar les coses, també vaig tenir que fregar els ulls, perquè per trobar un equivalent ens hauríem de remuntar als anys 60. Més coses, no sé, en el llibre parla d'un capítol de presons, doncs alguns presoners que he conegut amb unes històries fosques, però també que et corprenen perquè són unes vivències molt dures, però te les expliquen amb una serenitat i amb una tranquil·litat que, doncs, que et sorprèn. També et xoca, no? O moltes, hi ha moltes injustícies, és un país ple d'injustícies. Ple d'injustícies. I realment veure com, per exemple, els afroamericans tenen la vida molt més complicada i tu ets negre i jo soc blanc i tu neixes a un determinat barri o un altre barri i això ens determinarà tota la vida. I tu tindràs molt més complicat, molt més difícil, i jo no, simplement perquè ets d'una raça diferent a la meva i vius, has nascut a un lloc diferent al meu. I això jo crec que en general a Europa les societats tendeixen a ser més igualitàries. Òbviament també et determina molt, no?, doncs el teu origen, el teu barri, però no a l'extrem que jo crec que passa als Estats Units, i sobretot tot per un tema de raça, que això també em xoca molt.
Anava a dir una cosa ara també, clar, tu expliques el llibre que tenies, un diari personal, no?, que anaves rellegint quan escrivies també el llibre. Tu sempre fas aquest diari o només quan estàs de
cobrir una correspondència? No soc molt regular, però escric avui, sí. Potser d'aquí una setmana escric alguna cosa, potser d'aquí un mes, depèn una miqueta també de les emocions que tingui la vida en aquell període determinat.
I tenies pensat escriure el llibre? O quan va ser, no?
La veritat és que ho vaig... O sigui, era una idea que algun col·lega ja m'havia dit, quan tornis hauries de fer un llibre, però jo soc una mica vergonyós i una mica... tinc una mica de pudor. Sempre penso... I a qui li interessarà el que jo expliqui? No sé, mai... O sigui, m'agrada... Òbviament, surto per la tele...
Clar!
La meva imatge es veu, però a mi sempre em fa un punt de vergonya, això. I jo sempre pensava que seria un periodista de premsa escrita i no de tele, però al final de la vida m'ha portat a fer tele. Tot això per dir que tenia un cert una inquietud per escriure un llibre, però també molts dubtes. I no va ser fins fa un any més o menys, que l'estiu, tornant aquí a Barcelona, també algú m'ho va dir, i vaig dir, va, potser sí. I també va coincidir que ja hi havia el mandat de Joe Biden i que tenia molta menys feina, perquè els 4 anys de Trump van ser una bogeria absoluta.
Bueno, no t'ho dius, no?
No treballaves, no podies parar a treballar,
clar.
I no tenies temps per escriure. Però, en canvi, quan a la que va posar Joe Biden, l'actualitat va baixar moltíssim. I jo trucava a Barcelona, bueno, jo i la resta de corresponsals, ei, sí, podem fer aquest tema, podem fer aquest tema, bueno, ja el farem, sí, aquest d'avui no ens hi cap, per tant va perdre molt, és a dir, que tenies més temps lliure per escriure i per fer recerca. Llavors es van donar aquesta circumstància, que era l'últim any, que també tenia més temps per fer-ho, que d'alguna forma també tenies aquesta inquietud de, bueno, tot això que he viscut s'ha vist en moltes cròniques, però les cròniques se les emporta el vent, i vaig pensar, va, doncs un llibre recupera tots els personatges que he anat fent, o una bona part, i al final em vaig animar.
I escolta, Jesús, ara que deies de les cròniques, lo complicat que deu ser en 2 minuts, no?, intentar explicar tantes coses, sí, i en profunditat, no?
Com... És molt frustrant.
És que és amb... segur que queden coses que dius, sí, ostres, això, i ara què
de
faig?
De fet, per això, no? El llibre també, també té aquesta finalitat de per fi poder explicar alguna cosa amb calma i sense estar retallant.
Temps.
Exacte. I de fet em pensava, quan vaig començar a escriure el vídeo, que, ai, el llibre, jo no estava acostumat a escriure allí, no havia fet mai cap. Sí. I llavors tens... també us podeu passar a la ràdio, que sempre has de retallar. Sempre,
sempre
has de retallar, no?
Sí.
I sempre has de ser unes frases molt concises, no pots ficar gaire palla, perquè llavors se te'n va de temps. I quan vaig començar a escriure el llibre, tenia com aquest xip, i jo vaig haver de canviar, ei, tio, que aquí t'hi pots explayar, ningú et retallarà. I això va ser un gust. Perquè realment intentar explicar coses en 2 minuts... A veure, per una banda és molt efectiu, perquè la tele la mira molta gent, amb les imatges pots transmetre molta cosa, amb els personatges que entrevistes també hi treus aquelles declaracions de 15 segons que són punyents i tenen força, però, clar, sempre tens la sensació que et quedes una mica, sí, amb l'epidermis de les coses.
I escolta, perquè, clar, quan vareu aterrar als Estats Units, feia tot just 10 anys, no?, que havies d'acabar la corresponsalia
a Londres. Molt bé, sí.
Clar, aquestes corresponsalies són, a banda d'una aposta professional, també una aposta personal. Ha estat fàcil compaginar-ho, això, Xesco?
Sí, en el meu cas sí, perquè jo sóc un apassionat de la informació internacional i, per tant, que a mi m'enviessin allà era un luxe. Per sort, he tingut la sort, la redundància,
el suport
de la Glòria, la meva dona,
sí,
que em va acompanyar tant a Londres quan vaig anar-hi per primer cop, i després als Estats Units també. A més, vam tenir un altre cop la sort que ella va poder treballar als Estats Units, que això és difícil, la seva empresa tenia una oficina allà i, per tant, es va poder moure allà. I les filles, doncs, pobres, eren petites i no podien parlar gaire, en el cas dels Estats Units. A Londres no existien, després ja existien, i llavors als Estats Units doncs van arribar amb 7 i 9 anys, que òbviament no hi volien anar de cap manera, perquè aquí tenen la seva vida, la seva història, però en canvi ara el que no volien fer és tornar a Barcelona, perquè després de 5 anys allà ja s'havien aclimatat, els amics, l'escola, tot era fantàstic per elles, i tornar a Barcelona doncs els feia molt respecte i molta mandra.
Clar, és que en aquest temps doncs el món ha canviat moltíssim, no? De fet, des del 2017, i no només per la pandèmia, si ara deies, o sigui, l'arribada de Trump, a banda de donar-te molta més feina, no? El poder familiaritzar-nos una mica amb les fake news, amb l'auge de l'extrema dreta, han estat aquests anys molt, molt, molt intensos i, com tu bé dius, o sigui, una era molt turbulenta.
Sí, sí, realment.
I en general, vull dir, no?
Sí,
el focus està als Estats Units, però que ens ha invadit a tot el món.
A tot el món, sí, sí. I una mica, diuen, no? O sigui, als Estats Units el que fa és establir precedents una miqueta, no? I també quan als Estats Units trontolla, tot trontolla.
Sí.
Pensem que no, va ser que el 2016 el Brexit, el 2017 guanya el Trump, per tant, és com que el món entrava en un punt d'ebullició, i els 4 anys de Trump van ser absolutament una ebullició constant, que te't secaves i no sabies gaire quin tuit faria i qui passaria, però sabies que passaria alguna cosa. I el país realment va entrar en una efervescència que jo crec que molts nord-americans i el món en general l'angoixava, perquè vulguis no, tu necessites un sistema internacional que t'agradi o no, perquè hi hagi un punt de previsibilitat. I la primera potència ha de ser previsible. I fins més o menys durant la història de les últimes dècades, els Estats Units més o menys ho havia set, amb els seus errors i amb els seus encerts. Però amb Trump aquest paradigma es trencava i ningú sabia exactament aquest senyor què faria ni què provocaria, i per sort, jo crec que pel món és un home que va ser molt aïllacionista, però que no es va centrar en aventures a l'estranger, si més aviat es va replegar. perquè si amb el seu ímpetu, amb la seva força, hagués decidit ser intervencionista, com ho han sigut altres presidents dels Estats Units, doncs hauríem tingut, jo crec, que uns cacaus més importants al món, i en canvi es va centrar absolutament en l'interior, però a dins realment va sacsejar el país, que d'alguna forma potser amb algunes circumstàncies ja anava bé, però també l'ha polaritzat, l'ha tensionat, i jo crec, m'atreveixo a dir, que li ha fet mal en algunes circumstàncies, també.
Clar, ja és que Donald Trump deia coses, feia declaracions com aquestes.
We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you.
Xaco, com es viu des d'allà, no? Des de sobre
sí,
el terreny.
Sí, realment és molt interessant, no? I per sort hem tingut també la fortuna de poder estar en diversos mítings i rodes de premsa del Trump i veure'l sí, en primera persona. I clar, aquí ens pot semblar a vegades un personatge molt eixelebrat, però està molt calculat també el que feix. Ell és molt instintiu, però tot el que diu, és a dir, tornarem a fer els Estats Units orgullosos de si mateix, no? Realment hi havia, sigui veritat o no, la sensació, una bona part del país, que els Estats Units anaven a la deriva, que havien perdut doncs, la brillantor que tenien, la inspiració que generaven, i ell ven la història, i molta gent se la creu, que ell tornarà a aquest esplendor. Com? No ho sabem molt bé, però ell ven aquesta idea i molta gent s'hi agafa. Ell té la virtut, i això també és una cosa que se li ha de reconèixer, de detectar un malestar important dins la societat contra la direcció que anava al país, contra l'arribada d'immigrants, contra potser un punt de superioritat que tenien els demòcrates, i ell tot això ho agafa, ho explota, i en el fons es fa ressò d'aquests greuges que estaven allà. Una cosa és que tu després els manipulis i també menteixis a l'hora d'intentar-los solucionar. Però ell té això, la virtut, per exemple, d'anar-se'n a les ciutats, no? de molts estats industrials amb decadència, sense gaire esperança, i va allà i els dona esperança. Potser després no s'acaba concretant, però com a mínim era un polític que anava allà i parlava d'ells, el seu idioma, la seva forma de parlar, com eren, jo us escolto i després si em voteu les coses us aniran millor. I encara que no us vagin millor, com a mínim he vingut aquí i us he escoltat, que porten els altres mesos o anys o dècades ignorant-vos. I això jo crec que li dona una força i també va obligar el Partit Demòcrata a veure, ei, és que aquí tenim una part de la societat molt ignorada i que potser l'hem de cuidar més, perquè si s'han anat i es llencen els braços d'aquest populista, serà per alguna raó.
Xesco, però no defalleix mai, perquè ara, darrerament, no, llegíem que ara vol canviar, vol rescindir, no, la Constitució americana, 240 anys, justament, no, per aquells resultats del 2020.
Sí, això realment també és un fet sorprenent, no? O sigui, Trump és una persona que no suporta perdre, mai ha suportat perdre. Ja des que era empresari, quan un negoci li anava malament, sempre donava les culpes a algú altre, mai era culpa seva, i llavors el 2016, quan ningú posta per ell, ell guanya, en el fons se sent reivindicat, és el gran triomf de la seva vida, i una mica creu que, bueno, un cop ho he fet, i ell mateix es creu el personatge que sempre guanyo, doncs jo mai més puc perdre. Òbviament, arriba el 2020, perd les eleccions, és inapel·lable, no hi ha cap resquicio, perdó, ni cap escletxa per la qual ell pugui dir que ha guanyat, però es nega a creure-s'ho. La gran pregunta és si ell, en el seu interior, no s'ho creu o s'ha cregut en la mentida que ell mateix ha fabricat que es pensa que ha guanyat les eleccions. I arriba, doncs, òbviament, a intentar manipular els resultats un cop se saben, arriba la insurrecció del 6 de gener, arriba l'impeachment que el seu que l'havien de condemnar per això, i el seu propi partit el salva, no s'atreveix en plan Brutus i César, no s'atreveixen a matar-lo, i llavors, des de llavors, que porta 2 anys i mig donant la matraca de que ell va guanyar les eleccions i fins al punt de, no?, que fa un parell de dies acaba de dir que s'hauria directament de rescindir la Constitució perquè alguna cosa falla perquè ell no va guanyar les eleccions. Clar, amb això t'està donant senyals que és un home, jo crec que ja està una mica fora de la realitat, però continua tenint una força brutal. I ara, com a candidat del Partit Republicà,
clar,
jo crec que ara mateix és el personatge que, si es fessin primàries avui, no sé si guanyaria, però tindria molts punts de guanyar. Mm. Perquè, primer, no hi ha cap altre candidat que de moment s'atreveixi a entrar. Mm. Ell és l'únic. I per això ell també s'ha presentat tant d'hora, per dir, ei, allò, netegem la pista de ball i jo sóc l'únic que ballaré aquí. La gran pregunta és si sortirà algú més, perquè sortir algú més és jugar-te-la, que et caigui una bronca contínua del Trump i et matxaqui. Ara, hi ha altres candidats que, en el fons, a la que tu saps que el teu rival o possible rival està ferit, com el Trump,
sí.
Hueles a sangre, i per tant la temptació de presentar-te i d'intentar doncs fer-li front i eventualment guanyar és, jo crec que està allà. Això ho sabrem els pròxims mesos. I a mi m'estranyaria molt que no hi hagués ningú. El gran problema que pot passar, i amb això acabo aquest punt, és que passi com el 2016, en el sentit que hi hagin 3 o 4 o 5 o 6 que es presentin, en el fons tots seran contra el Trump, que es neutralitzin entre ells i quedi el Trump sol i torni a guanyar el Trump.
Que agafi això... com més força, no?
Exacte. No, perquè són tots contra un, el vot es disgrega entre els diferents candidats i ell queda com l'únic.
Per tant, tenim Trump per estona.
A veure, també és una gran pregunta. En principi sí, però recordem que el Trump també té diverses causes judicials obertes. Mm. És que tota la seva vida és un drama. O sigui, un drama, però de teatre.
Sí, no t'ho anava a dir, de pel·lícula.
De pel·lícula. I llavors podria ser que, tant pel tema de la insurrecció com pel tema de, recordeu que va guardar, que va, es van portar uns documents confidencials a casa seva, acompanyant el president, i amb això també l'estan investigant, i sembla que té, fa una mica d'olor tot plegat, doncs que en algun dels casos, eventualment, potser l'acaben processant. I clar, llavors seria molt fort, perquè seria un candidat o un aspirant a candidat processat. Mentre estan fent la campanya, i això quin mal li faria o quin mal no li faria, perquè a més ell també sempre ha tingut la virtut de qualsevol cosa, qualsevol crítica, qualsevol procés contra ell, això és un atac, no és un atac contra mi, és un atac contra vosaltres, contra el país, em volen callar perquè us volen callar vosaltres, realment aconsegueix girar molt la truita i tensar molt les coses. De forma que al propi govern Biden també li costarà moltíssim processar-lo, perquè és que sap el pa que s'hi jugarà i com difícilment podria ser un procés judicial mínimament objectiu o net amb aquest ambient de tensió constant. I, en el fons, el Trump per què es presenta? Això és la meva interpretació, perquè sap que presentant-se és el millor escut davant de qualsevol processament. No? Si tu et retires i tens causes pendents, doncs la justícia no li farà res anar contra tu, mentre que si tu ets el possible futur president dels Estats Units o representes la meitat del país, anirà molt més amb cuidado.
Clar, Xesco, en el llibre Estats Units, el país de les contradiccions, realment, clar, parles de Donald Trump, però també expliques moltes històries de gent que ha estat a la presó, com bé deies abans, gent que ha estat també víctima de l'OxyContin, no? Un medicament que creava addicció, fins i tot vosaltres, quan el dia de la graduació de la teva filla gran, no?
Sí.
Es cancela perquè uns pares de l'escola moren per un tret d'una pistola. Com es troben aquests testimonis, no? Tan importants, o sigui, més enllà de sortir al carrer, Xesco, i parlar amb manifestants, aquestes altres històries que la gent t'ha d'explicar, no? Són situacions poc fàcils.
Sí.
Com hi arribes? Un país tan gran, no? I que hi passen tantes coses.
No té molt secret, eh? A veure, és una qüestió de... Tu vols fer, per exemple, un tema de racisme i per sort, als Estats Units hi ha una societat civil molt important, amb moltes organitzacions, ONGs, o, no, agrupacions de barri que treballen aquests temes, que lluiten per aquests temes, i llavors nosaltres, per sort, a TV3 tenim un productor que treballa allà a l'oficina, que una mica la seva feina és buscar aquests contactes. No? I llavors diem, escolta, doncs ens anem a Alabama a fer uns temes de racisme, mirem a veure a quines ciutats podríem anar, i aquí a veure a quines associacions podríem anar. I llavors, a través d'aquestes associacions, acabes trobant els personatges una mica que t'interessen, i sovint trobes gent que et funciona, de vegades tens gent que no et funciona i a vegades tens autèntiques sorpreses que trobes un personatge que t'anaves per un tema i resulta que té una experiència al darrere que acaba sortint d'allà dient aquest senyor ha viscut amb els seus 50 anys 6 vides com les que jo viuré tota la meva vida, no?
Com el cas del de... No sé si has vist la sèrie del Dobsic, no?
Sí, no l'he vist, però vull dir que sí.
Saps de què parla? De fet, hi ha aquest testimoni, no?, que també expliques al llibre, que déu-n'hi-do, no?
Clar, sí. Bueno, és el problema que hi ha hagut als Estats Units amb els opioides, amb els opiacis, que són aquests calmants que són drogues, al principi, doncs, un medicament que serveix per atacar el dolor, quan tu t'has trencat un genoll, et fa molt mal a l'esquena, i que te'l recepten, no?, de forma molt, molt limitada perquè crea addicció. Doncs, bueno, va haver una família de farmacèutics que va convertir-se en un gran negoci, va falsejar una mica el que eren els efectes adversos d'això i va escampar aquest medicament per tot els Estats Units, fins al punt que avui, arran d'allò, tot i que hi han passat diverses fases d'aquesta epidèmia que es diu drogues, moren 100.000 persones, 100.000 persones cada any de sobredosi als Estats Units. I una mica tot arrenca d'aquests medicaments. I un dels personatges que vaig conèixer, que també és d'aquests que arribes a un lloc, tu vas, en aquest cas, per exemple, vam anar a un centre com de rehabilitació, sí. I allà vam picar la porta i a veure si algú podia parlar, i va sortir aquest, i vam parlar aquest, i clar, era un personatge doncs, que t'acaba... doncs, xocant molt, perquè t'explico breument la història, era un policia d'una ciutat d'aquestes bastant decadents a nivell industrial, que ell estava molt content de ser policia, just acabat l'institut, comença a treballar a la presó, després també treballa amb un jutge, i després doncs, va patrullant pel carrer, fent la seva feina, fins que un dia persegueix un delinqüent, entropessa, es trenca el genoll, acaba a l'hospital, sense saber encara gaire què era això dels opiacis, i el metge de l'hospital li recepta doncs aquesta pastilla que es diu Oxycontin, i en lloc de receptar-li durant 3 o 4 dies, que és el que es fa normalment, i es fa aquí, per exemple, no, a Espanya o a Europa, què passa? Li recepten per un mes. El tio, al cap d'un mes, sense ser-ne gaire conscient, està enganxat. Està enganxat com qui està enganxat a l'heroïna, perquè genera una dependència i un mono terrible. Llavors, clar, a la que hi ha un moment que el genoll està curat i el metge li diu ja no te'n recepto més, ell està desesperat, com tants milers de persones més els hi passa, i llavors vas a buscar les pastilles al mercat negre i quan no les trobes doncs acabes caient amb l'heroïna i llavors comences una espiral cap a l'infern terrible i la teva vida doncs això, entra en una espècie d'etapa superfosca. Sí. Ell va acabar a la presó on havia perquè va acabar delinquint, va acabar a la presó on havia començat, bueno, no explico més coses perquè si no explicaria part del llibre.
Sí.
Però realment són uns personatges que han tingut unes vides terribles, i en aquest cas era per culpa de l'avarícia d'una empresa farmacèutica que va escampar un medicament i va aconseguir enganxar milers i milers de persones.
I un bon exemple d'aquestes contradiccions, no?
Sí, 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 sí.
En si, és això, no? Sí. Un policia, no?, que al final veu com la seva vida dona un gir.
Sí, sí, sí.
No,
no, és el propi policia que acaba delinquint. Que,
clar.
Per poder aguantar aquest mono, i l'acaben detenint els seus ex-companys que eren, sí, policies, o sigui, sí, t'imagines, sí, no? I encara acaba davant del jutge amb el qual havia treballat, i a la presó on havia treballat, no? És un tancament del cercle com pervers. No?
L'últim capítol, titulat Cap a on van als Estats Units, expliques que un company et pregunta si ets optimista o pessimista pel que fa al futur del país. No és tan senzill, no?, com dir A o B, justament, sí. Aquestes contradiccions amb les que començàvem ho fa especialment difícil, no, Xesco?
Sí, és difícil.
És molt complicat.
Jo mateix no sé gaire respondre a la pregunta. En tot cas, sí que trobes elements pels seus cantons, no? Jo crec que aquests... per exemple, ara que hi ha hagut les eleccions de mig mandat, recordeu que els demòcrates van tenir un resultat millor de l'esperat, i els candidats trumpistes es van emportar doncs, una bona patacada perquè en els estats clau no van guanyar. Després d'aquestes eleccions, jo sóc un punt més optimista, perquè... vam acabar a les eleccions presidencials amb un Trump que va perdre però molt fort i disposat a seguir rebentant el sistema, i ara era una primera revàlida i no li ha anat bé. I això jo crec que és una bona cosa pel país i també pel propi Partit Republicà, que està veient que amb aquests candidats no se'n surt i que potser hem de canviar i hem d'anar a una cosa més normal i no tan antidemocràtica o extemporània com és Trump. Per tant, en aquest sentit, per exemple, el meu petit grau d'optimisme respecte als Estats Units ha pujat perquè Trump està en punt més d'habilitat i realment era una amenaça, jo crec, pel sistema. Hi ha més amenaces, però Trump realment, i el fet que ell tingués tanta preponderància, era una amenaça. Per altra banda, també... a vegades ens deixem portar molt pels titulars, per les grans crisis, i ens oblidem que, com els Estats Units, com qualsevol altre país, doncs té una inèrcia històrica, té una solidesa institucional, són 240 anys de democràcia continuada, el país, a fons, va aguantar l'embestida que va intentar fer Trump de subvertir els resultats, és més sòlid, potser, del que ens creiem, i jo crec que en aquestes últimes eleccions s'ha demostrat. I després també que el país també un punt d'optimisme, jo, perquè si bé té molts problemes, té un caràcter i té una, jo crec, una joventut i un optimisme que també el fa superar moltes crisis.
No? Aquesta resiliència, no?, que té.
Sí, com... i ells, o sigui, són molt pragmàtics, no miren gaire cap al passat i miren molt més cap endavant, no són gaire menjar-se el coco, i la seva impressió sempre és ens en sortirem, tirem endavant, som en perdó l'hòstia i sí, ho seguirem sent, sí. I veus i contínuament estan alimentant això, i en el fons això et dona una autoconfiança i una seguretat amb tu i amb el país que realment potser nosaltres no tenim i que et fa ser, estar més tranquil de cara al futur per dir, ja ens en sortirem.
Se t'enganxa, Xisco, aquest tarannà?
Una mica sí.
Quan estàs allà?
Una mica sí, potser. I a vegades jo crec que, o sigui, també el que m'agrada molt dels Estats Units és que és un país... són 240 anys, però se senten molt joves. A Espanya, o a Catalunya, o a Europa, França, Itàlia, són països com molt ja establerts, fets... Poden, òbviament, tu pots reformar la Constitució per aquí i per allà, però no tens un esperit, jo crec, jove, de, ei, això, encara, no?, quan tens 20 anys tens ganes de fer mil coses i et veus amb, no?, conquistarem Mart,
sí,
i o la Lluna, o el que sigui, mentre que quan ja en tens molts més, doncs, bueno, vius més tranquil, però no tens aquesta il·lusió, aquest optimisme i aquesta mega confiança en tu mateix, que a vegades potser és un punt naïf, però ells la tenen, i és una cosa realment agraïda. Ja et dic, fins al punt que tu vius als Estats Units i acabes pensant, hòstia, és que aquí realment hi ha moltes oportunitats, i aquí no em veia fent segons què, però ara sí que potser m'hi veig, i això és un asset molt bo que tenen.
Uau, ho hem de deixar aquí. Ha estat molt, molt, molt interessant, però hi ha una pregunta que també em ballava pel cap, Xisco. Clar, tu has estat amb aquesta corresponsalia amb el Regne Unit, però sobretot als Estats Units, no? El fet de tractar amb altres mitjans de comunicació també crida molt l'atenció que els mitjans de comunicació d'allà, dels Estats Units, tenen com aquesta llibertat de premsa i d'expressió. Sí. Vull dir que si han d'anar, tot i ser igual un mitjà, no?, de republicans, si Donald Trump fa alguna cosa malament i van i l'ataquen, no? Potser és com una mica la diferència, no?, pel que fa al tractament de notícies, sí, dels mitjans d'aquí, eh?
Sí,
no
sé, una mica... A veure, depèn, perquè sí, hi ha alguns mitjans conservadors que són autèntics pamfletos, eh? I jo crec que han abandonat absolutament...
L'objectivitat, no?
Sí, objectivitat o una mínima voluntat objectiva.
Sí.
Però sí que, diguem-ne, que seria la premsa més tradicional, o algunes webs que també estan molt bé de notícies, sí, o sigui... I això també a Anglaterra passava molt. O sigui, l'obligació de qualsevol mitjà és fiscalitzar el poder i fiscalitzar fins a la mèdula. I és que si no ho fan, estan traint-se més mateixos i estan traint sobretot el públic que els compra el llibre. I per tant, si jo m'acabo venent o acabo cedint les pressions o no deixo que o em deixo influenciar per segons qui, estic traint l'ideal que està a la Constitució, que és la primera esmena, que és la llibertat d'expressió i d'informació, i que els pares fundadors ja, no?, pues fa 230 anys van tenir claríssim que la premsa havia de ser el quart poder i havia de ser, i era una cosa fonamental en qualsevol democràcia. Doncs estic traint a mi, al públic, estic traint a la inèrcia del país, i si sucumbim a això, és tot l'edifici una mica que s'enfonsa. I realment és inspirador la capacitat que tenen els mitjans allà, els recursos que tenen, no?, destinar per ser, no sé, 6 mesos, 1 any, 2 anys, un equip de persones a fer una investigació i una exclusió que durarà un dia, però és la seva feina, i per això, i per això van fer aquest ofici, i per això els compra, perquè fiscalitzin el poder.
Xisco Reverté, i ara què? Perquè, clar, o sigui... corresponsalia al Regne Unit, als Estats Units, has estat enviat especial a l'Àfrica, a molts llocs, cap d'informatius internacional, volia dir, de TV3. Què? Després d'aquest... Que, per cert, no ho hem dit, segona edició ja, eh?
Ara comença la segona edició.
Segona edició d'Estats Units, el país de les contradiccions.
Doncs ara, de moment, estic a la redacció, a la secció internacional, que un temps també ja
va
bé, perquè realment quan estàs de corresponsal tens una vida bastant... vas bastant de cul, perquè no tens gaires horaris, i llavors ara m'aterrissar aquí, que les meves filles doncs acostumin a l'escola d'aquí, que ens adequem una miqueta d'aquí, i a poc a poc ja anirem fent altres coses, diguem-ne. Òbviament, quiet no em quedaré, però una temporada més d'estabilitat i de
ja
vida
bé,
tal,
no?
I de poder fer alguns viatgets, sí, i tot això, jo crec que de moment hi estarem bé. I jo crec que també la que tinc les filles sempre més grans, la inquietud de tornar a marxar a una altra corresponsalia, segur que està allà.
Segur,
Sortirà. Està... Jo crec que sí.
Escolta, hem parlat molt de Trump i el Biden, tampoc jo no sé quin futur l'augures.
No ho sé, i mira, jo abans d'aquestes eleccions de fa, no?, sí, de principis de novembre, jo realment no el veia gaire per la labor de continuar, perquè tot anava bastant malament, i ell està vell. Està vell que no vol dir que estigui malalt, o sigui, no està de ment, però està vell.
Però, clar.
Però realment, com que aquests resultats li han anat bastant bé, tenint la perspectiva que potser eventualment és Trump qui sigui el candidat republicà o alguna persona molt, molt conservadora i en principi l'economia d'aquí 2 anys hauria d'estar millor, potser s'ho petja. Ho sabrem després. Ell va dir que després del Nadal ho diria. No pot tardar molt. Es fa difícil de dir. Té molts pros i molts contres.
Llegiu al Xesco Reverter, Estats Units, el país de les contradiccions, aquestes cròniques d'una era turbulenta. Moltíssimes gràcies, Xesco, per haver passat aquí
al matí. A vosaltres.
Cuida't molt.
Gràcies.